COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deu minuts, arribem a dos quarts d'una del migdia. Què tal, com esteu? Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz. I no sé si realment quan canvia el temps m'afecta. És a dir, i ara trasllado la pregunta, et fa mal el cap quan està nublat, per exemple? Les articulacions, si l'ambient està molt humit, et fa mal això també? Allò de que diuen, oh, i va llover, sembla que em fa mal les cames, avui plourà. Estàs més neguitós els dies que sopla, bufa molt el vent? O inquiet, en tot cas, no? O estàs com matxacat amb el tema de la calor? En funció del clima que faci, et sents malament? Bé, possiblement ets meteosensible. Oh, això és fantàstic. És una d'aquestes explicacions que al final tenim a sobre la taula perquè alguna cosa passa quan tothom coincideix. Doncs ja té una paraula. Meteosensible. Tu ets meteosensible? Bé, amb 40 graus a l'ombra qualsevol persona és meteosensible. Tampoc arribarem a aquests termes de descobrir la sopa d'all. Però sí que és cert que hi ha persones més sensibles que d'altres al temps. Posarem a la meteorologia, més que al temps a la meteorologia en aquest cas, no? Posarem unes xifres perquè s'han fet uns càlculs. Són càlculs que ben bé no sé quina metodologia fan, però i són molt aproximats, evidentment, perquè també, com tota la vida, això té un ventall de percentatges. És a dir, persones que són molt meteosensibles i persones que són molt poc meteosensibles. I persones que res, no? En tot cas, el càlcul que s'ha fet és que entre el 30 i el 50%, poca broma amb aquesta xifra, la forquilla també és important, de les persones és meteosensible. És a dir, que el temps atmosfèric afecta el seu estat d'ànim. Alegria, tristesa, dolors, en fi. Avui parlarem d'això, i de si és inversemblant o no, o si com es pot afectar. En aquest cas parlarem de la calor, perquè és el que toca al nostre estat d'ànim. No al suar, no a les cops de calor, no, a l'estat d'ànim. Com afecta a l'estat d'ànim. Bé, de seguida parlarem de tot això, però abans, ja que estem parlant del meteosensible, anem a veure com tenim el temps. El temps per aquesta tarda de dilluns, doncs esperem que pugin les temperatures. Bàsicament, esperem que pugi la temperatura sobretot al litoral sud. És a dir, parlem del Tarragonès, per exemple, parlem del Baix Penedès, de l'Alt Camp i del Baix Camp. Per aquesta zona s'esperen unes temperatures elevades. De fet, ja avisada, ja hem posat en marxa una alerta per altes temperatures en aquesta zona. La calor va en augment, estem en ple mes de juliol. Però també s'esperen, hi ha una alerta per intensitat de pluja per temporada. Tempestes per molt estiuenques cap al Pirineu. Allà s'esperen doncs, que puguin caure localment d'intensitat forta. Si cauen, en aquest cas, si cauen. Les temperatures a l'alça. Per demà dimarts tenim el quadre a tres quarts del mateix. Tenim dos, bàsicament per intensitat de pluja, per tempestes estiuenques. I les temperatures continuaran doncs, pel que toca. Pel que toca i amb punts elevades. I la xarxa viària, com la tenim? Anem a veure com tenim el trànsit a la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Fina ara, que bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs al llarg del matí hi ha hagut complicacions a diversos trams de l'autopista AP7. En aquests moments encara queda intensitat en alguns punts, com per exemple entre Santa Perpètua de Mogoda i Parets del Vallès. Hi ha 4 quilòmetres de circulació lenta en sentit Girona i també en el tram entre la Roca i Montornès en sentit Barcelona, 4 quilòmetres més de lentitud. A la zona de Sant Cugat del Vallès, retencions també de 2 quilòmetres i mig en sentit Tarragona. Destacarem també diversos trams amb obres. Hi ha la C-17 a Parets del Vallès, on hi ha un canotellat per obres, que hi ha intensitat en els dos sentits de la circulació. També l'autovia 2 a Belllloc d'Urgell, hi ha un canotellat també per treballs a la calçada. Acabarem situats a la GI-542, a l'altura de Sant Hilari i Sacalm, on en aquests moments la calçada està totalment tallada per un vehicle avariat. De moment, això és el més destacat. Molt bon dia.
Gràcies, Fina. Bé, després de conèixer com està la situació a la xarxa viària catalana, parlem de menjar. Parlem de menjar. Si t'agrada la carn, escolta'm, hi ha un lloc que has d'anar per provar. Si ets un apassionat de la carn, i fan altres coses, no només fan carn, però és la seva especialitat. Parlo de La Cabrera, la casa de carns La Cabrera, al carrer Diputació 239. Això està entre el carrer Balmes i Rambla Catalunya. És la passió per la carn i el foc. Pots reservar per Google Maps o trucant al 93 878 32 30. 93 878 32 30, La Cabrera, Barcelona. Som d'Argentina, originari al tango d'Argentina. I també el xef i creador de La Cabrera, que és un dels restaurants de carn més exitosos de Buenos Aires. El xef es diu Gastón Ribeira, en aquest cas. Doncs ja ho saps, si ets un amant de la carn, La Cabrera, Barcelona.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Mira, en el pla físic, la meteo afecta, i això ja està contrastat en aquest cas, per exemple, alteracions de la son, fatiga, dolències cardíaques, que empitjores amb alteracions de la temperatura. No s'espanteu, tampoc és una qüestió, insisteixo que és una qüestió de ventalls, això, també va per dies, però que sí que s'han diagnosticat, no? Per exemple, migranyes, que són més freqüents quan hi ha canvis importants de pressió atmosfèrica, anticicló i borrasca, no? Mals de cap, i si pateix migranya, doncs igual tens més possibilitats de patir una. L'asma es dispara si la temperatura baixa de cop i hi ha humitat, per exemple. Dolors musculars o de cervicals quan hi ha canvis estacionals. Però conforme a salut mental, també afecta. De fet, el Manual Diagnòstic i Estadístic de Trastorns Mentals recull que certs trastorns de l'estat d'ànim es veuen afectats per un patró estacional. És al·lucinant, això, no em digueu? Ho podíem sospitar, però que ja tingui una base estudiada és important, no? Per exemple, algunes persones, insisteixo, que no és generalitzat, això va per barris, algunes persones, els estats depressius es veuen influenciats pels canvis climàtics típics, per exemple, de la tardor o l'hivern. Sabeu que tenen aquesta fama ja la tardor de l'hivern de ser estacions més tristones, més allò per la manca de llum també, doncs afecta bàsicament, per exemple, al contrari, els estats més maníacs doncs són i van cap a la primavera i l'estiu. És espectacular, aquestes coses. Va, parlem de la meteosensibilitat i parlem precisament amb el professor de Psicologia de la Universitat CEU San Pablo, el senyor Fernando Miralles, que el tenim al telèfon. Fernando, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros, Fernando. Mira, mi yaya me decía siempre aquello de hoy va a llover porque me duelen las rodillas o los huesos, o gente que cuando llueve se pone triste o melancólica, gente que parece que es meteorólogo sensible o meteosensible, si sería la palabra. ¿Esto realmente existe?
Sí, cada vez hay más estudios de que hay personas que les afecta mucho los cambios de temperatura, tanto el frío como el calor, y se llaman personas meteorosensibles. Tanto en invierno están más deprimidos, porque hay menos luz, más frío, se protegen mucho, sobre todo en Barcelona y zona costera también por la humedad, etcétera, etcétera. Y ahora llega el verano, las olas de calor, y entonces pues estas personas sudan algo más de lo normal, no duermen por la noche, no pueden hacer un buen trabajo, y entonces al final pues se vienen abajo. Incluso hay algunos que se enfadan bastante.
Ya, yo estaba mirando por aquí los porcentajes, y es que a mí esto me parecía más una leyenda urbana que una realidad, ¿no? Pero veo que no. O sea, estamos hablando de entre el 30 y el 50% de las personas que es meteorolosensible. Esto es una barbaridad.
Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa que muchas personas, sin serlo,
¿sí?,
sin ser meteorosensible, sufren esa meteorosensibilidad debido a que no se cuidan lo suficiente, no toman suficiente líquido,
vale,
beben alcohol, se ponen ropas no muy frescas, etcétera.
Entonces, entiendo que, por ejemplo, en invierno hay un toque más nostálgico, ¿no? Más sí, con un puntito sí, depresivo, tristeza, en este, no diré depresivo, pero sí tristeza en este caso, ¿no? Sí. Y el verano se debe es alegre, es irritable, ¿qué sería? ¿Con qué se relacionaría estas temperaturas tan salvajes que estamos teniendo?
Claro, el verano al principio, pues mayo, junio, hay muchas más horas de luz, entonces a la vez más luz, pues estamos más contentos, daos cuenta que normalmente en invierno cuando entramos a trabajar es de noche y cuando salimos de trabajar es de noche.
Sí, sí, cierto.
Pasa en verano, claro, entonces eso da un estilo de vida, por eso tenemos la suerte todos los países mediterráneos que somos personas más alegres que los nórdicos. Esto va así, esto no es porque seamos así etimológicamente, eso es porque muchas veces el propio clima nos va haciendo que seamos más extrovertidos, que nos guste más hablar con la gente, salir a la calle, etcétera, etcétera.
O sea, digamos que si hablamos, si aplicamos una generalidad, porque no entraremos en la particularidad porque cada persona es un mundo, claro, o sea, pero de forma general, esto de que los nórdicos dicen que aquí en el sur estamos muy así, muy, muy descocaos, es por culpa del tiempo, básicamente afecta en general la meteorología.
Sí, sí, de hecho yo tengo consulta aquí en Madrid y he tenido personas que se han ido a trabajar a países nórdicos y han tenido que volver por depresión.
No me extraña, ¿eh?
Sí, sí,
claro. En invierno allí no ven el sol, no ven la luz, básicamente. O sea, eso es una cosa, es así. ¿Esto se puede compensar de alguna manera? O sea, una vez eres consciente de por qué estoy tan irritable, por qué estoy tan cabreado, por ejemplo, era en verano, por poner el ejemplo, ¿se puede contrastar de alguna manera una vez eres consciente de la situación?
Sí, pues sobre todo lo primero que tenemos que saber es que somos meteorosensibles y que tenemos un mal día. Ahora, por ejemplo, que parece que este fin de semana va a remitir un poco esta ola de calor, pero hasta hoy hemos estado durmiendo mal, menos horas, sudando por la noche, tenemos que ducharnos 2 o 3 veces al día y eso da que llegamos a trabajar y la faena no la hacemos como la tenemos que hacer normalmente. Nos cuesta mucho la concentración, nuestra producción es mucho mayor. Y eso, ¿qué es lo que pasa? Pues que al final uno se enfada o con los demás o consigo mismo. Si es consigo mismo, pues mal vamos. Si es con los demás, mal van los demás, ¿no?
Y si lo es todo, ya ni te cuento, ya debe ser una explosión aquello. Bueno, yo igual ahora me vengo arriba con la pregunta, pero Fernando, esto no sé si es una patología, no sé si no, es una patología, no. Y si lo es, ¿hasta qué punto puede ser grave o no? ¿Y hasta qué punto es aconsejable un profesional? ¿O lo dejamos así, no? ¿No es tanto para eso?
No, lo que pasa que hay momentos puntuales que hay que tener cuidado. El otro día me vino un señor que tuvo un accidente de coche y el de al lado, que fue un simple roce de coche, pues casi llegan a las manos, cuando en realidad el castigo, todo el mundo lo sabemos, que son 5 días sin coche hasta que te lo pintan. Bueno, pues casi llegan a las manos. Entonces, lo que tenemos que saber cuando tengamos una bronca con una persona, con un vecino, un mínimo accidente de coche, es que nosotros sabemos cómo estamos nosotros, pero no sabemos cómo está la otra persona. Sí, entonces, sí, vamos a andar con cuidado.
Pues ya lo sabéis, el tiempo marca el que podamos estar cabreados, más o menos tristes, o sea, todo esto es una cuestión de la meteo que nos afecta, los meteorolosensibles. Fernando Miralles, profesor de psicología de la Universidad CEU San Pablo, oye, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y habernos dado estas explicaciones.
Muchas gracias a vosotros.
Un placer. Doncs ja veieu, sí que és tot això. A més, és curiós, eh? Vull dir, ja no només és la sensació, quan plou em fa mal el genoll, ja no és la sensació, estic més content o més trist en funció del temps, ja no és la sensació d'em fa mal el cap perquè està núvol, no, ja no és la sensació, ja és una realitat. Insisteixo que això hi ha graduacions, com a tota la vida, eh? Però ja misteri resolt, ja ho sabem, això, de meteosensibles. Bé, de seguida parlarem de piscines, de piscines públiques, en aquest cas, eh? I sobretot el control de qualitat de les piscines públiques. Qui s'encarrega, com es fa, de quina manera es fa? En aquest cas, és un patró que s'aplica a totes les piscines públiques, no? Hi ha una llei davant de tot això, però que a vegades desconeixem, no?, els usuaris. En aquest cas, parlem de seguida amb la Diputació de Barcelona, que és l'encarregada d'ajudar a fer controls a determinats municipis, no?, per fer aquest tipus de situacions. Però abans anem cap al Centre Mèdic i Estètic Starbene. Allà està la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, muy buenos días.
Muy buenos días.
Primera pregunta, ¿eres meteosensible?
Si soy meteosensible, con el tiempo,
sí,
¿no?
Que te afecta, la meteorología no, te afecta el estado de ánimo, te duelen los huesos, aquello te da la dolor de cabeza, ¿no?
Tengo unos años, pero todavía los huesos. No me duelen con los cambios de tiempo, no me afecta en absoluto.
Pero no, pero se ve que bueno, no es cuestión de años, se ve que afecta a muchas personas independientemente de la edad. Sí, sí.
Exacto, hay personas más sensibles, hay personas muy sensibles a los cambios de presión, ¿eh? Así, sí, hay una presión más alta, una presión más baja.
Sí,
yo será que como no tengo tiempo de ponerme a pensar en ello, tiro millas desde que me levanto y nada, no me afecta, ¿eh?
Bueno, yo de hecho te llamaba para preguntarte otra cosa, no esto. Yo te iba a preguntar otra cosa que me llama más la atención y que me preocupa, sí. Bueno, me preocupa, sí, hasta cierto límite. Mira, yo en verano como menos. Sí. Así que supongo que adelgazo. Pero hay gente que no. Hay gente que, sí, que come más. Y es más, si te vas a un, sí, buffet libre, en fin, ya ni te cuento. ¿Qué relación podemos tener entre adelgazar para comer, en este caso? ¿Cómo lo hacemos,
bueno,
eso?
Yo en primer lugar te doy la enhorabuena, porque probablemente no engordas en el sentido. Comes menos, a lo mejor.
Sí, pero por el calor, ¿eh? Porque no me apetece, es por el calor.
El calor, luego si uno se va de vacaciones hace un poquito más de actividad física, quedas a lo mejor
sí.
No te das normalmente, pero sí queda a la par, ¿no? Es decir, ni subes ni bajas.
La paella me la coloco, ¿eh? Eso también te lo digo.
Claro, sí, si es que no, tú sabes que yo lo he dicho muchas veces, que no hay ningún alimento ni ninguna comida que engorde, ¿no? Pero sí que es verdad que la realidad de la mayor parte de las personas es engordar durante las vacaciones. Hablemos de las vacaciones por el mes de agosto, ¿no? Que es lo más normal, o julio, quien las coja. Y esto es debido más bien a una actitud, es decir, nos vamos a las vacaciones con el deseo de gratificarnos comiendo. Es decir, lo que yo haya podido sufrir, el cansancio que yo haya podido tener a lo largo del primer semestre del año, bueno, pues me merezco, ¿no?, una recompensa, y esa recompensa no nos la damos haciendo ejercicio al aire libre, no nos la damos buscando calidad en los alimentos que comemos, nos la damos en la cantidad de lo que comemos, ¿vale? Y eso es lo que hace que aumentemos de peso. Y eso es lo que hace también que algunas personas que tendrían que plantearse perder peso por necesidad, es decir, porque estamos hablando de cuadros de obesidad de una cierta envergadura o de sobrepeso de una cierta importancia, pues ¿qué pasa? Antes del verano no se lo plantean. ¿Por qué no se lo plantean? No se lo plantean porque estas personas difícilmente, y es una parte que a través del coaching nosotros hacemos con nuestros pacientes, son personas que no se plantean transformar o cambiar los hábitos de su vida en una continuidad de futuro, sino que son personas, como yo digo, que adelgazan para comer. ¿Qué significa? Me voy a adelgazar 10 kilos para luego comerme con tranquilidad los 10 kilos que me he adelgazado, ¿no? Es decir, antes del verano, pues pierdo peso para luego levantar la veda en el periodo vacacional y me encuentro que a finales del año, septiembre, octubre, pues he vuelto a coger los 10 kilos. Es decir, no hago cambios de hábitos, ¿no? Entonces estoy buscando perder un cierto número de kilos para luego dejarme ir y volver a comérmelo. Pues bien, esta es una parte que hay que trabajar, que nosotros trabajamos y que afortunadamente conseguimos ayudar a muchísimas personas para que esto no se produzca. Entonces, ¿a quién me estoy dirigiendo ahora? A las personas que no tienen este pensamiento, evidentemente, ¿no? Porque aquellos que están deseando que llegue el 1 de agosto para empezar a entrar en el chiringuito el 1 de agosto y salir el 31 de agosto del chiringuito, pues no me están escuchando, como es lógico y natural, ¿no? Pero si hay personas que, por el contrario, son conscientes de los problemas que están teniendo, son conscientes de que han hecho muchísimas cosas y no le has dado resultado, nosotros somos el centro al que deben acudir por lo menos para informarse. Es decir, yo animo a todos aquellos que le ha fallado el balón gástrico, que le ha fallado el posé, que le ha fallado la banda gástrica, que le ha fallado la reducción gastrointestinal, que le ha fallado las dietas hiperproteicas de sobre. Al que le haya fallado todo, yo le animo que venga a nosotros. Que nos cuenten su historia, que yo analizaré sus problemas, que hablaré con ellos, que le haremos una estrategia de tratamiento y que se darán cuenta que con nosotros perder peso es diferente a lo que han hecho hasta ahora.
Pues ya lo sabéis, precisamente la primera visita informativa es gratuita con la doctora Carmen Torrejón y le podéis hacer este tipo de preguntas sin ningún tipo de problema. Podéis concertar esa primera visita informativa en el 93 414 36 31, 93 414 36 31. En la web vais a encontrar toda la información. Starbene.es. Starbene.es. Y voy a dar los Instagram también. El del centro, Starbene Medicina Estética, es el Instagram del centro. Y el tuyo, Doctora Torrejón, es tu Instagram, el Instagram de la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, un abrazo muy grande.
Un beso enorme.
Cuídate. Hasta mañana. Adiós. Cuídate. Igualmente. Doncs després d'això, ja sabeu que podeu anar allà i preguntar-li a tenir aquesta cita i preguntar-li aquests dubtes que pugueu tenir a la doctora Carmen Torrejón. De seguida parlarem de les piscines, de com es controla. No us ho heu preguntat mai, allò de... És curiós. Ara estava pensant, quan parlàvem de salubritat, de piscines públiques, estàvem parlant del barret, no? D'aquest barret de goma tan desagradable que t'has de posar, que t'ha fet los ojos como pa fuera, una cosa molt així, doncs que és per no deixar cabells. Què passa amb la gent amb barba? Què passa amb la gent que tenim molt de pèl al cos? Com ho fem, això? Bé, però no només això, sinó que parlem de la salubritat, de com es fa. De seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Inversoro. En estos momentos de inseguridad económica, confíe en el oro como valor refugio para sus inversiones. Inversoro. Nuestros gestores expertos le asesorarán de forma directa y personalizada. Inversoro. Más de 500,000 de personas por todo el mundo han confiado en nosotros. Envío asegurado y gratuito. Llame al teléfono sin coste 800-880-881 o inversoro.es.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93 373 33 17, 93 373 33 17, oloresmetal.com.
Atención, paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93 345 5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión
Plus. De dilluns a divendres.
Confidencia.
Momentos.
Luis Rodríguez.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, ¿eh?, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
COPE Catalunya y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
controla la salubritat de les piscines públiques. De fet, ara farem dins de la circumscripció de la província de Barcelona. La Diputació de Barcelona ha realitzat el control sanitari de gairebé pràcticament 500 piscines d'ús públic a la província. Clar, qui són els responsables? Qui s'ha d'encarregar de tot això? És d'entrada els titulars, no? Tot, encara que sigui de titularitat pública, quan parlem de titularitat pública, pot ser l'Ajuntament, un Ajuntament que ha de tenir les seves piscines, per exemple, no? O en aquest cas podria ser també la Diputació, o jo què sé. Bé, com es fa tot això? De fet, el cas és que les característiques s'han fet 347 71% piscines d'estiu de temporada, així com cobertes. Quines han de tenir servei de socorrisme, quines no, és en funció del tamany, quines són les mesures bàsiques. Parlem precisament amb la cap de la secció de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, la Magda Bertran, que la tenim al telèfon. Magda, bon dia, benvinguda.
Bon dia a tothom, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Magda. Bé, bàsicament, tenir una piscina d'ús públic en bones condicions és essencial per garantir la seguretat del bany, no? Com es fan aquests controls sanitaris?
A veure, el control sanitari està obligat per la Llei de Salut Pública, que diu que l'autoritat sanitària, en aquest cas els ajuntaments, han de garantir que l'aigua de bany és segura per a les persones que les utilitzaran. Llavors, això està molt ben determinat i la norma té una norma específica, que és el Real Decret 742-2013, que ens diu exactament tot el que hem de mirar quan anem a inspeccionar una piscina. Llavors, l'Ajuntament aquí, sí, per això té dos barrets.
Sí.
Si la piscina és de titularitat pública, té també el barret de ser ell el responsable de fer totes les mesures que garanteixen que després, quan es vagi a passar la inspecció, es veurà que s'està fent bé el manteniment i el control de les coses que marca la norma, diguem.
En aquest cas seria l'Ajuntament el responsable principal, no?
Exacte.
Que tot estigui en condicions, no?
O sigui, l'Ajuntament té la responsabilitat com a titular de la instal·lació. De totes maneres, de piscines d'ús públic, pensem que més n'hi ha moltes de municipals, però és molt important el número de piscines d'ús públic que hi ha en hotels, en càmpings i en altres llocs que també són piscines d'ús públic, i que aquí la responsabilitat de l'Ajuntament és inspeccionar que els seus titulars, que són els amos dels hotels o els amos dels càmpings, ho fan bé. I nosaltres, com a Diputació, el que fem és, en aquests municipis més menuts, de menys de 50.000 habitants, els ajudem a fer la inspecció, i fem la inspecció dels petits on ells són els titulars, perquè si un mateix s'hagués d'inspeccionar seria com una mica estrany, no? I, a més, també fem en els municipis de més de 50.000 habitants...
No havia caído yo en eso, tens raó. Clar, tu t'inspecciones a tu mateix. Llavors, possiblement caldria una altra instància, no?, per fer-ho.
No, per això, en aquest cas, nosaltres, majoritàriament, les piscines d'estiu de municipis petits, les inspeccionem com a Diputació, i perquè és l'Ajuntament qui haurà de fer, si hi ha alguna cosa que està malament, qui l'haurà d'arreglar. No seria més lògic que ho fessin ells. I després, a l'hivern, perquè aquestes les fem a l'hivern, fem les piscines cobertes.
D'acord.
Vale, i les piscines cobertes les fem a tots els municipis.
Perquè habitualment els que s'encarreguen d'aquest manteniment de la piscina, els responsables, està clar, no? Són en aquest cas serien ajuntaments o hotels o càmpings, no?
Sí.
Però serien empreses especialitzades les que s'encarregarien, no?, de fer aquests manteniments?
Depèn, eh? A vegades l'Ajuntament té personal propi, que és personal de manteniment de diferents instal·lacions, i és el mateix personal qui se n'encarrega de fer els controls que s'han de fer, perquè, bueno, el que s'ha fet és una sèrie d'analítiques, mesurar cada dia una sèrie de paràmetres, a part de quan es fa la construcció de la piscina, que aquí hi ha tota una sèrie de normes, que no hi hagi, que el terra no sigui lliscant, el que hi hagi una sèrie d'instal·lacions dins de la piscina, com que hi hagi una infermeria, que hi hagi un botiquín, que hi hagi una... Que totes aquestes coses es fan d'inici, diguem, i en principi se suposa que estan feta segons norma. Però llavors ja el dia a dia, que és això, el manteniment, el control de legionel·les, si és que hi ha, per exemple, jacuzzi, el control dels paràmetres analítics i tot això, hi ha coses que es fan mensualment, segons analítiques, que s'ha de prendre una mostra i es posa en un laboratori, o n'hi ha d'altres que són diàries i que es fan uns kits, i que això ho fa normalment personal propi de l'Ajuntament.
D'acord, cada dia es mira la qualitat de l'aigua, seria...
Cada dia es mira la qualitat de l'aigua, i a més s'està obligat a informar a l'Ajuntament usuari d'aquesta qualitat. Per això nosaltres vam fabricar un InfoPiscines,
sí,
que és un parell que, a més de donar les recomanacions i les normes d'utilització de la piscina, o sigui, que recull amb icones tota una sèrie d'aliments de recomanació i del que s'ha de fer, també hi ha les dades de control sanitari. I aquestes dades s'han de mirar tant a l'hora de l'obertura com a l'hora de màxima afluència.
D'acord.
I per cada un dels vasos, diguem, per cada una de les piscines, perquè a vegades trobem que una instal·lació té més d'una piscina, no?
Entenc, què és el mínim que ha de tenir una piscina? Entenc que ha de tenir, doncs, com deies, primer, a l'hora de construir, que això suposa que per donar un permís de construcció tot això ha d'estar quan es dona el permís ja d'obertura. Són aquests elements salvavides, el botiquí, suposo que lavabos, terra no lliscant, això seria una de les bases, no?
Això són coses bàsiques, i igual que ha de tenir dutxes, tant perquè la gent prèviament sempre s'ha de dutxar abans d'entrar en una piscina d'ús públic, i ha de tenir, doncs, això, els salvavides, i que a més han de tenir uns metres de corda perquè si el tires el provis d'allò, a més han de tenir, diguem, espais on tinguin vent, on hi hagi tota la sala de maquinària, vale? Que hi ha tota la maquinària on hi ha els filtres, perquè l'aigua de la piscina, evidentment, ja cada se'n perd i n'ha d'haver d'entrar nova, però l'avantatge de les piscines que tenim, i que per això en època de sequera es poden seguir utilitzant amb una certa, sense massa recança, és el fet que l'aigua recircula.
D'acord,
l'aigua passa, sí, sí. L'aigua passa per aquells rebossadors que veiem que ja anava normal. Abans veiem que hi havia una cosa al final que se'n deien esquimes, i ara la majoria de piscines tot al voltant té unes ratlletes per on l'aigua va escolant-se. Aquesta aigua va passant per filtres i es torna a tractar i tot això, doncs, evidentment, necessita una sala de maquinària. Per tot això és d'inici de construcció. Després, senzillament, és anar controlant que les coses
funcionen.
Hi ha una sèrie de marcadors i una sèrie de coses, anar prenent les notes i anar veient què realment s'està fent.
Bé, jo ara, Magda, et faré la pregunta a tu, però no sé exactament si ets la persona adequada per fer-te aquesta pregunta. I és, les piscines en aquestes, parlo de les d'hotels, parlo de les d'ajuntaments, etcètera, les d'ús públic, estan obligades a tenir socorrista?
Depèn del tamany. Sí, depèn del tamany de la piscina, estan obligats. Depèn del tamany de la piscina, no. Ara t'enganyaria si et digués els metres quadrats exactes que obliguen a tenir socorrista, però diria que són 200 metres quadrats de làmina d'aigua. Vale? Si no, si és una piscina més menuda, el que ha de tenir és avisat que no hi ha socorrista.
D'acord.
Vale? Però sí, perquè el tamany de la piscina també determina quantes persones teòricament s'hi poden banyar.
D'acord.
Vale? El màxim aforament. I l'aforament hi ha... O sigui, totes les piscines tenen dos nivells d'aforament diferent. Tenen, per una banda, l'aforament en funció de la làmina d'aigua, o sigui, del vas de piscina, i també de tota la zona que se'n diu de platja. Per exemple, una piscina que tingui molta part terra pel tombant, aquesta, en principi, tindrà un volum de personal admès. Si t'hi fixes, sempre ho posa, purament, quan vas a una piscina. Doncs ho determinen aquestes dues coses, no? L'aforament de làmina d'aigua i l'aforament de zona de la zona de platja, que es diu de platja,
sí,
suposo, per similitud, que és on et diu, bueno, doncs això, la gent que hi pot haver, i això és el que determina també el socorrista. Però ja et dic, el socorrista és la làmina d'aigua.
D'acord. I ja la darrera pregunta que et faig és, a quantes piscines a província de Barcelona més o menys participa la Diputació de Barcelona i s'han d'inspeccionar?
A nosaltres tenim... Perquè, a veure, el que nosaltres les anem a inspeccionar és voluntari, per dir-ho d'alguna manera, ens ho demana l'Ajuntament. Nosaltres tenim un catàleg de servei on els oferim aquest servei i és l'Ajuntament qui ens el demana. Diria que pràcticament tots els municipis petits que tenen piscina ens ho demanen, però de grans n'hi ha alguns que s'ho fan ells. Per tant, nosaltres tenim conegudes unes 500 piscines a la província, però això no vol dir que no n'hi hagi més, perquè municipis grans, per exemple, les piscines descobertes no els hi fem. I d'aquestes n'hi poden haver d'ús públic doncs, més vàries, i no totes les puc dir, però... A les que nosaltres tenim conegudes són, bueno, en tenim 491, això no vol dir que n'hi hagi alguna que no la tinguem controlada, però sabem que a la província de Barcelona, com a mínim, hi ha unes 500 piscines d'ús públic.
D'acord. Doncs, Magda Bertran, cap de la secció de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, escolta'm, gràcies per aquesta lliçó màster de control de piscina que estàs donant. Molt amable.
Res. Molt bé.
Una abraçada, que tinguis un bon dia.
Igualment, moltes gràcies. Igualment, adéu.
A tu per atendre'ns, Magda.
Doncs bé, ja ho veieu, com es mantenen aquestes piscines i l'obligatorietat de no tenir-les en qüestió d'ús públic. De seguida parlem d'aigua bona, d'aigua depurada. De seguida parlem amb Corsa i parlem a aquest estudi. Parlem aquí a Herrera, a COPE, Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 5 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Una motera se conoce la ciudad como la palma de su mano. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Bueno, ya hoy en día el plástico está prohibido para diferentes objetos que se usan cotidianamente. Esto ya no se puede hacer, ¿no? Entre ellos, están los destinados al agua como vasos y botellas. ¿Sabéis aquellos cubiertos de plástico, el cuchillo? Eso también está prohibido. Pero aparte de eso, los vasos, esos vasos, ¿no? Vamos a hablar de todo esto y cómo Osmotic, cómo Grupo Corsa, pues ayuda a todo esto. Tenemos aquí con nosotros al director comercial y marketing de Corsa que nos visita una vez más, Armando Moreno. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bueno, muy bien, José Miguel.
O sea, que ya el plástico se acabó, ¿no? ¿Cómo ayuda Corsa a todo esto?
Bueno, pues hace mucho tiempo. En Corsa estamos fomentando ya desde el año 74, es decir, hace casi 50 años, el uso de equipos domésticos para tratar el agua en casa, que podamos beber y también cocinar con el agua que recibimos de la red, sin necesidad de generar envases de plástico. A lo largo de todos estos años hemos ido creando diferentes equipos hasta llegar al actual Osmotic.
Ajá, es el depurador de agua por osmosis inversa más avanzado del mundo. Y es que además tiene un diseño espectacular.
Pues sí, es un diseño muy bonito, es muy moderno, actual. También el grifo de Osmotic, por donde discurre nuestra agua purificada, aunque también podemos utilizar y adaptar el grifo que tengáis en vuestra casa, ¿no? Siempre que sea posible, por supuesto, incluir este agua depurada.
Bueno, yo me he venido arriba y he dicho, es el más avanzado del mundo. A ver, pero pongamos, digamos las cosas, ¿no? A ver, ¿por qué es el más avanzado del mundo?
Bueno, por muchísimas características, pero hay una que sobresale sobre el resto, y es que no tira agua al desagüe para producir agua tratada, para producir agua purificada. Un avance tecnológico que no tiene precedentes. Y lo digo así, con entusiasmo, porque es la verdad. Es el primer y único equipo doméstico del mundo en lograrlo. La primera y única osmosis del mundo en conseguirlo.
Bueno, claro, todo esto es fruto de la investigación de muchos años, ¿eh? Está realizada aquí por vosotros, en vuestra fábrica aquí en Cataluña.
Sí, es muy importante esto, porque está hecha aquí en Corsa, en colaboración con los centros tecnológicos, principalmente el Eurocat, que conocerás que es el centro tecnológico de Manresa. Está concebido y fabricado en nuestro país con todas las garantías y certificaciones, lo que significa que producimos con Osmotic el agua más segura, medioambientalmente más sostenible y la más barata que existe.
Bueno, además, Osmotic es también el primero con conectividad total, que es el llamado el Internet de las cosas, ¿no? También es el primero que está así conectado.
Absolutamente, tiene conectividad total, al 100%. Único con este nivel de conectividad, el agua que has consumido, la cantidad de agua que has ahorrado, las botellas de plástico que no has generado, el estado de los filtros, toda esa información la tienes en la palma de tu mano.
Oye, ¿y por qué conectividad total?
Porque además de estar conectado contigo, Osmotic te conecta directamente con el servicio técnico, quienes controlan que todo marche bien. Porque el sabor no es suficiente siempre para saber que tu aparato de agua funciona correctamente. Y de este modo sí lo sabes.
Bueno, pues está claro. Sin duda, el depurador de agua por excelencia es Osmotic, que hoy puede ser tuyo. Si aprovechas la promoción especial de lanzamiento del nuevo Osmotic de Corsa. Explícanos, ¿cuál es esta promoción?
Bueno, es muy potente. Es un descuento que hacemos por la compra de 400 euros. Lo podemos financiar a quien lo desee sin intereses. Y aparte, la instalación es gratis.
Pues os recuerdo el teléfono para que os informe. informéis. 900-208-208. 900-208-208. O en la web también encontráis toda la información. Promosmotic.com. Promosmotic.com. Armando Moreno, director comercial y marketing de Corsa. Oye, muchísimas gracias.
A ti, José Miguel. Buenos días.
Doncs ja sabem com beure aigua de qualitat en aquest cas, no? Tancarem Herrera des de COPE Catalunya i Andorra i obrirem migdia a COPE Catalunya i Andorra parlant del model de vacances. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Pilar García Muñiz.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.